Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Vila-real a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
3 sobre les 2 d'este dijous en el que ja entrem el que seria la recta final de setmana, pensant en la jornada futbolística del proper dissabte. Juga el Villarreal a Vallecas, un partit que cada hora que passa és més important i té més pes. Des de que Rubio li va tirar el gafe a tots els italians, no n'ha deixat un viu. Van caent com a mosques. Vamos, que se'ls ha fumat als tres. No sé què gasta o quin nino li clava les agulles, però, joder, no ha deixat un italià sa. Se'ls ha fumat a l'Atalanta, al Milan i a la Juve. Que caiguen els tres italians en Champions certifica que la cinquena plaça de la Lliga Pàtria, la nostra, no és que tinga moltes probabilitats de ser plaça Champions. És que ara mateix la gent que fa aquestes classificacions asseguren que ser cinquè a la Lliga Espanyola té un 83% de probabilitats de plaça Champions. Un 83% de probabilitats. Además, a ir nuestro Real Madrid con Mbappé, viva España, viva el rey Florentino y la ley, limbarrear 3 al Manchester City de Pep y va a certificar que si no guanyen este any, prop estaran de jugar la final. Tot això sumat significa que si no fem el idiota, la cinquena plaça seria europea. Ha mirat jo estos últims anys quants punts fan falta per a ser quinta en la Lliga Espanyola i entre 65, menys inclús, ho han certificat en els últims 10-15 anys. Nosaltres tenim 41, o siga que en lo que resta per jugar tindrien que fer-ne 20, 20 i algo. Si estem en la jornada 24, si no recorde mal, i això se tracta de fer-ne 38, ne quedarien 14, 42 per jugar. O siga que si el Villarreal suma la meitat dels punts que li queden per jugar, seria el quin classificat de la Lliga i seria equip Champions. A no ser que en la propera... És que encara n'hi ha així, perquè és que dels espanyols ne queden 6 de 7, però és que dels italians crec que en queden 3 de 6. I és que dels portuguesos crec que en queden 3. O sigui, aquí se'ls tenen que dividir per un grapat i no sumen. Mentre que tu vas sumant i aniràs sumant jornada darrere jornada. Per si de cas, pues això, que vagin guanyant el Betis de Don Manuel, la Real Societat, nuestro Atleti Club, perquè no és una broma, eh? Si el Villarreal de futbol entra per la gatera de la quinta plaça a la Champions League, primera, suposaria que l'any que ve alcançaria l'equilibri econòmic. Per què? Perquè ja de nou sumaria un més 20. 20 quilos, que són els que te cauen per jugar la Champions fent el canelo un rato. Només fent el canelo xupes 20 quilos. A partir d'ahí, tot el que pugues sumar de més. Mantindries més o menys el bloc que tens i podries fer algun moviment. I això està clar, eh? Ja ho he contat sempre, vos ho explique, però per al Villarreal cada temporada és un dèficit de 20 quilos. Menys 20. I esos menys 20 se tenen que compensar o entrant en Europa o venent futbolistes. No tenim una altra possibilitat. No podem pujar els abonaments, podíem buscar més publicitat per al camp, per a la camiseta i demés, però jo crec que el Villarreal està en el seu techo en aquests aspectes. Què li queda? No pot pujar els abonos. La tele, si no estàs dalt, cobres menys. A més, el futbol espanyol no té una venda com sí que tindria el futbol anglès, que té més mercats oberts. Per tant, són faves comptades. El Villarreal genera 100 quilos i Roig se'n juga 20-25 cada any perquè puguem estar prop d'Europa i no tindre que jugar-se'ls. Si, a més, de vegades en quan fem algun traspàs, pues la cosa més o menys s'equilibra. Pues ja sabeu. Este any igual tenim sorteta i la carambola de la cinquena plaça és plaça Champions. Jo faria el que va dir Jeremy. No pensar que la cinquena t'assegura Champions perquè són capaços de creure que ho tens fet i anar al clot. Jo crec que el Villarreal té que pensar en alcançar a l'Atlètic Club. Per moltes coses. Perquè quedar quart no és quedar quint, perquè classificatòriament i econòmicament és millor i sobretot per lo que suposa. És un moment clau. El proper 6 d'abril ve l'Atlètic Club ací. Té 4 punts d'avantatge. Ells crec que juguen 3 partits a casa, nosaltres juguem 3 fora, bueno, me dona igual. Primera parada i fonda Vallecas. Anar allí a intentar sumar com a mínim i si és possible guanyar. I no perdre mai del mos ni de vista a nuestro Atlètic Club de Bilbao. Si som capaços de pegar-los un tantarantant quan vinguen ací, les opcions del Villarreal per ser quart augmentarien. I crec que ese és l'objectiu. Mentrestant, tu, Rubio, ve senyalant. A qui vols carregar
ara? No, anava a dir jo, si diuen que acaba la temporada i acaba i som més 15 i anem a Champions, ja me conforme, eh?
Ja, però de vez en quan, a qui vols carregar ara?
Ui, estaria bé que caiguera la Roma.
Ja, perquè, vamos, no n'has dissat. A més, d'Itàlia has dissat, eh? No vagis a Itàlia, eh? No n'has dissat, ho viu. Per cert, la Juve, que ha caigut una altra volta en les primeres rondes classificatòries, té un cisma brutal. I és que és la Juve, joder. La Juve sempre ha estat la Juve. La Vecchia Signora, bueno, totes aquestes pel·lícules. Des del 2019 la Juve no passa a, diguem, rondes sèries. Es va eliminar...
No plega a quartos.
Ja, es va eliminar l'Ajax en quarts de final en 2019. L'Olympique de Lyon, setgens de final en el 20. En el 21 el Porto, en setgens. En el 22 Poble Groguet, en setgens. En el 23 no van passar ni de la fase de grups. No sé què van fer el 24, la veritat.
Claro, este any han caigut contra el PSV.
Sí. I este any contra el PSV. Oye, què és? Això se diu play-off, si eren setgens, no? O no, abans?
Esto seria, sí, 16avos.
Hòstia, pues la Juve des del 2019 que no rasca bola, eh? I un dels que van marcar som nosaltres.
No, ara no, diguem, nosaltres en aquests anys hem guanyat una Europa League i una semifinal de Champions.
Que sí, que això és més complicat de lo que pareix. Menos pel Madrid. El resto de mortals ja sabeu lo que costa, lo difícil que és i lo complicat que és alcançar objectius prioritaris. Pues eso, que cada volta que hi ha una jornada europea en el grup de la tertúlia tiren coets perquè palmen tots els italians i cada volta la cinquena plaça és més Champions League per al Villarreal.
Ui, el Betis que convalida el 3-0, la Real que convalida el 2-1...
No, sí, tranquil. Sí. A veure... És que va ser molt difícil que la segona plaça, o sigui, la cinquena plaça no siga Champions, eh?
I anava a dir, demà tindré una miqueta de sort en el sorteo.
Però que dona igual, que va ser molt difícil, Rubio. Que la majoria han perdut a la meitat d'equipos pel camí. Que tu dius, vale...
Ja, però si demà tocarà PSG-Barça i Atlético de Madrid-Real Madrid...
Ja, però Itàlia, per exemple, a Itàlia li queden 4 de 8, eh? 4 de 8, eh? És que Itàlia dividís per 8... I ja han empalmat 4. I d'aixòs 4, 3 Champions. O sea, els 3 gordos, els 3 boletons grossos, els 3 a l'aire. Joder. Vamos, en que se queden Barça, Madrid i Atlètic en Champions i siguen capaços 2 d'aixòs 3 d'arribar a quarts o semifinals, va ser molt difícil que te limpien esa plaça. Però bueno, com dius tu, o sea, Portugal, per exemple, té només 3 equips de 5, eh? I la Champions puntua el doble, eh?
I n'hi ha un Roma-Porto, o sea, o Itàlia se queda en 3 o Portugal se queda en 2 quan sí. Acabe la nit.
I queden els alemans que tenen un 5 de 6.
5 de 8, 5 sobre 8.
Sí, 5 de 8. Que ja n'han perdut 3, també. Jo diria que el perill està en els alemans. Pues això. Però ara me pareix que el Bayer Leverkusen li pot tocar...
Claro, al Leverkusen...
Pot tocar el Madrid.
Li pot tocar el Madrid,
o el Liverpool. Al Leverkusen li toca o el Madrid, crec, o el Liverpool. Una cosa dices. Bueno, pues això. Però bueno, millor quedar quart si podem, eh? Que no serà fàcil. De febrer, el dia en el que se celebra la fundació de sí de Vila-real.
751 aniversari.
751 aniversari. Ara, espera, curiosament, el 20 de febrer hi ha alguns partits, van jugar alguns partits el 20 de febrer. En 1972, en segona divisió, van guanyar, van perdre 1-3 contra el Mallorca en casa. En el 77 jugàvem en regional preferent i li van guanyar 1-0 a l'Alzira. En el 83 jugàvem a tercera divisió i un 20 de febrer van palmar 2-0 contra l'Ontinyent. En el 2000 ja estàvem a segona divisió. Van perdre a Ipurua davant de l'Eibar 2-1, gol de Canya. Ja en van pujar, eh? Canya acabava d'arribar. 2005, ixe és el partit per mi del 20 de febrer, perquè el 2011 vam empatar a 1 contra el Màlaga, l'any del descalabro que m'anàvem al Clot, allí, i en 2005 li van guanyar 3-2 a l'Atleti Madrid. Un partit curiós, perquè estàvem perdent 0-2 en el minut 39, els dos gols de Fernando Torres, en el 62 va marcar Forlán, en el 82 2-2 Perea, i en el 91 3-2 el Juanpi Sorín a l'Atlético de Madrid. Coses, eh? Aquell dia el Vilarra va jugar en Reina, Venta, Penya, Gonzalo, Arruabarrena, Sorín, Román, Sena, Héctor, el xiquet de Vilarreal, Guaire i Dieguito Forlán. La segona part va haver dos canvis en el minut 61. José Mari Romero i Santi Cazorla per Guaire i per Penya. Això era el 20 de febrer. Dels malalts, recuperats, curats, lesionats, estem igual.
Sí, seguim igual. En Akumak, òbviament, lesionat i sense veure Gerard i a Kiko.
Sí, no, Gerard i Kiko ja... Bueno, Gerard és un expediente X d'issos guapo. I lo de Kiko, pues, sembla que és algo en l'esquena. Lo que està clar és que a Vallecas no va. Anirem a Vallecas, a veure què conten per allà. Allí estan convençuts de que venen André i Ratiu este estiu, que el traspassen per 25 quilates.
Sí, i també, a veure, és que ara crec que tots els equips d'Espanya, veient com ha anat la Champions esta setmana, tenen un plus de motivació més perquè saben que la cinquena plaça, lo normal és que siga Champions... i que la sisena i la sèptima seran segurament Europa League.
O sigui, que ells estan ahí emocionats e il·lusionats en el tema, a veure què són capaços d'aconseguir i què són capaços de fer. Com diem, ara anirem a Vallecas. També tenim avui tema d'opinió del senyor Alegre. Del possible 11, pues, més o menys ja poca cosa més. O sigui, ja tenim clar, jo crec que juga Parejo. Mira, una dada de Parejo que, home, tot el dia... Està tot el món així a collonar perquè m'ha dit, ara, a veure, relaje-vos. O siga, la cinquena plaça de la Champions en juny i n'hi ha que assegurar, jo crec que acaba de dir, que el que té que fer el Villarreal és intentar ser quart i pelear tot el que puga per ser quart. Perquè si pelees per ser quart, no?
Sí, lo normal és que seràs el cinc. Quart o sigues el quint. Doncs
pues això, o sea, no té més secret. O sea, no anem a pensar que ells són del que el 5 ja, perquè això no ho tenim que pensar nosaltres, ho tenen que pensar ells. I la millor manera de ser el 5 és ser el 4 e intentar guanyar a Vallecas. Però això no vol dir que vaig a Vallecas i vas a guanyar fàcil. A Vallecas no guanya fàcil ni Cristo. O sea, va a ser difícil. I és factible que pergues contra el Rayo. Pot ser que pergues contra el Rayo. El Rayo juga a casa i és un bon equip. I ara mateix és el 6è de la taula classificatòria. Mira a veure què ha fet el Rayo a casa, però... Ja te dic jo que guanyar-li al Rayo fàcil a casa no li haurà guanyat quasi ningú. Per no dir ningú.
Ah, per cert, que mos han ficat a la mateixa parella del dia del Getafe.
La mateixa parella, qui són els àrbits de Vallecas?
Àrbit García Verdura i Bar Figueroa Vázquez.
Figueroa Vázquez, el que va cridar per el penal d'Albiol en esa manotà rara entre Albiol i aquell jugador del Getafe, no?
Sí.
Que, per cert, jo crec que estaven fora de joc o estava ahí en posició rara i són els mateixos.
Els mateixos.
Bueno, veurem, que tinga sort. Lo de Parejo. Estava mirant la classificació de recuperacions, és a dir, de futbolistes que més balons recuperen en el campionat nacional de Lliga. El tío que més balons recupera és Pedri, 142. El segon, Mosquera, 126. El tercer, Torró, 124. El quart, Mojica, 122. El que fa 5, Fede Valverde, 119. I a partir d'ahí ne van apareixent uns quants. Crec que són el que fa 9 i 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. No, el que fa 12 i 13. Que podien ser el 11 i el 10, perquè tenen els mateixos que un tal Àlex Kral. Són Sergi Cardona i Dani Parejo, amb 101 recuperacions. Els dos futbolistes del Villarreal que més balons recuperen són el lateral zurdo, Cardona, i el mig centro tractor, Parejo. Claro, que Parejo siga el tipo que més balón recupera en el Villarreal, igual és... Si tu el veus, claro, dius, és que no és el més ràpid, no? Deuria de ser Gueye o Comesaña, no? Deurien de ser Gueye i Comesaña, no?
Sí, sí.
I per què és Parejo? Tu bueno, per què creus que és Parejo?
Perquè fa un treball que a lo millor no és molt vistós o no agrada tant a l'afició, però que per al míster sí que és vàlid.
No, això no me val. Per què creus que Parejo és el tio que més balons recupera del Villarreal?
També juguen el mig del camp, és el que a lo millor també més...
També juguen Comesaña i Pape Gueye en el mig del camp.
Però tampoc també se van tornant més. Parejo quasi sempre ha sigut el titular.
No crec que, jo crec que Pape Gueye ha jugat o el mateix que Parejo o paregut. No se n'anirà molt, de lo que han jugat un i l'altre. Per què creus? Cardona no és mig centre i també ha recuperat un grapà de balons, els mateixos.
També Cardona és una persona que va pressionar molt a camp contrari. Crec que alguna vegada ho hem dit, que és dels millors que en camp contrari recuperant.
Jo diria que perquè Parejo és més listo que la fam i perquè sap llegir molt bé a on ubicar-se i què té que fer en cada moment. Això ja ho feia Josico quan ja va en el Villarreal Club de Futbol. Mira, Pape Gueye i Comesaña han jugat més minuts que Parejo. Comesaña 1581, Pape Gueye 1551, Parejo 1490. O sigui, Parejo és el 10. No, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sí, el 10. El jugador número 10 en minuts aquest any en la temporada. Pues perquè Parejo, de cara al joc, és el futbolista més llest que tens. El més hàbil. El que sap llegir millor cada moment de partit. Per a on poden eixir, per a on no, on hi ha que anar a apretar, a on no, com apretar, com no. I en això és superintel·ligent. Quin problema té Parejo? Quan té que córrer cap a darrere. Quan li superen. Quan té que tapar. Perquè li falta velocitat i ahí és evident que patís. Però de cara a la eixida de joc, vamos, és el més listo. Tant en el balón als peus com el baló sense els peus. Sense el baló als peus. O sea, Parejo és el tío que més balons roba del Villarreal Club de Futbol. Està clar. Sap què fer i com fer per furtar-lo. Perquè li falta físic, no és Pape Gueye Parejo. Ni en el físic, ni en les cames, ni com tirar-se a terra, no és, no? No se pareix en res, vamos. En una pelea dices que t'agraden a tu, en una mantina al volta, no?
L'únic que estan guionitzades, però sí.
Bueno, però Parejo és... Listo, molt listo. És una cosa com Pedri. Pedri és el tio que més valor recupera a la Lliga,
Només una última cosa, perquè també hi ha gent que pregunta què passaria si la Real Societat guanya l'Europa League. No passaria res. El Kina aniria a Champions igualment.
Sí.
Aunque la Real acabarà el 16 i guanyarà l'Europa League i per tant jugarà a Champions, el 5è també aniria a la Champions. Sí, anirien 6 sí. D'Espanya a la Champions.
Collons, quin avorriment. 6?
Claro.
Mira, pues millor. 22 sobre les 2. Anem a Vallecas, a veure què diuen allí del Rayo que mos espera... con los brazos abiertos. Crec que l'agrupació de penyes ha fet viatge i crec que n'hi ha mobilització per anar i acompanyar a l'equip.
L'edició de la Volta a peu pel terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En la força de grues Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria, o tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Vila-real.
Bueno, seguim, per cert, també una classificació dels equips més vists en televisió en esta temporada. Hòstia, no estem gens mal, eh? Jo me pensava que nosaltres érem Pepe Tropa i no som Pepe Tropa, eh? L'equip més vist a hores d'ara és el nostre querido Barcelona, però bueno, entre el Barcelona i el nostre querido Real Madrid la diferència són no res. 1.500.000 de mitja per 1.530.000. 1.549.000 i 1.530.000, o sea que... Pels partits, pel horari, més o menys. El Sevilla és un dels més vists, curiosament. El Atleti de Madrid, Celta, Rayo i Villarreal en esta última jornada, per exemple. La mitja del Villarreal fa estar entre el 7, el 8, el 9, bueno, en equips com Las Palmas, Osasuna, València, bueno, si guanyes te miren, Rubio. Si palmes, bueno, si palmes te miren els que te guanyen, suposo. Però bueno, curiositats. Ha anat Rubio a Madrid. Ves de Madrid, pregunta pel Rayo. Del Rayo, Xina, si tingués que fer un 11 que s'enfrontem altres el dissabte.
Porter Batalla, defensa en Ratiu, Legend, Mumin i Chavarría, al mig Patecís i Pedro Díaz, 3 de Frutos, Isi i Álvaro García i davanter en Teca.
Bueno, allí está Legend, Andrei. Isi va jugar així, Isi.
Hòstia,
si un dia farem una llista dels futbolistes que han passat per així i que han jugat en primera o en segona divisió, vamos, poca broma, eh? No són un cabàs. En què has parlat, a Madrid?
En Sergio Gallardo.
Va, a veure què diu.
Viatgem cap a Madrid. Sergio Gallardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que anoche, al igual que nosotros, estabas celebrando cada gol que le marcaban a los equipos italianos, ¿no?
Sí, la verdad, porque estaban a ello, ¿no? Para que los equipos españoles lleguen lo más lejos posible en competiciones europeas, ¿no? Y que al fin y al cabo se vean beneficiados, ¿no? Por los más chicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Todos los que estamos en el meollo, Villarreal, Rayo, Mallorca, Girona, etcétera. Así que bueno, por una parte lo celebramos, ¿no? Que ayer en Madrid, por ejemplo, pues pasase de fase en Champions.
Te pregunto, ¿el Rayo mira a esa quinta plaza y posible Champions? ¿O realmente el objetivo es estar en Europa y a lo mejor con una Europa League, una conferencia sería suficiente?
Pues a ver, realmente, Víctor, es muy complicado. El Rayo Vallecano, hay que ser realistas, ¿no? Ya lo dijo Íñigo, que siempre pide cautela, ¿no?, en estos temas. La realidad del Rayo Vallecano es conseguir la permanencia. De hecho, el Rayo Vallecano ahora mismo está pues consiguiendo, haciendo cuentas, ¿no?, para llegar a sus 40 puntos, que suelen ser los que te dan la salvación, ¿no?, en primera división cada temporada. Aunque bueno, van pasando las jornadas, ¿no?, y el Rayo Vallecano pues sigue ahí, ya van unas cuantas, ¿no? Y bueno, que al Rayo Vallecano sinceramente le digan que la jornada 25 va a estar compitiendo por estar en Europa, habiendo conseguido la mejor racha, no olvidemos, de su historia en primera división, con 9 partidos sin perder, y oye, compitiendo en equipos como el Fútbol Club Barcelona, como lo vimos el lunes en Montjuic, y recibiendo al Villarreal ahora mismo, este sábado, que siempre se debe ser un equipo que compite en Europa como rival directo, creo que es algo que ilusiona mucho a Vallecas y que, bueno, es un sueño del que no nos tienen que bajar, ¿no?
O sea, que prácticamente el sábado esperas que Vallecas esté lleno, ¿no?
Mira, yo el ambiente que se respira ya ahora mismo también a nivel personal, creo que es el partido de la temporada. Es el partido de la temporada por varias cosas, ¿no? Lo primero, porque recibes a un rival directo, como es el Villarreal, ¿no? Un rival que bueno, hace poco nos enfrentamos, ¿no?, por el tema de la Dana en el mes de diciembre. Yo tengo encima un recuerdo, Víctor, no sé qué te parecerá, y también a toda la gente de Radio Villarreal, que el Rayo hizo un muy buen partido ahí en la Cerámica. De hecho, fue un 1-1, si no recuerdo mal, pero fue un partido que dejó muy buenas sensaciones al equipo de Íñigo Pérez, que comenzó, digamos, de esa forma un poco la racha, ¿no?, que le ha dado llegar a esos puestos europeos. Entonces, ahora mismo, bueno, la sensación de Vallecas es que ese partido de la temporada, porque, bueno, encima el Rayo viene de perder, los atrás han conseguido puntos, y ahora mismo el Rayo tiene 4 partidos clave, que son Villarreal en casa, Sevilla en casa, luego Madrid fuera y luego Real Sociedad en casa. Así que bueno, yo lo que digo es que el Rayo Vallecano, si quiere estar o aspirar a Conference, a Europa League, porque además no se va a poder por desgracia, estos son los partidos que tienes que ganar.
Te pregunto por ese partido contra el Barcelona, la afición o más la gente de dentro, con los arbitrajes ahora mismo, ¿cómo están? ¿Creen que fueron perjudicados en el campo del Barcelona? ¿Creen que este sábado les pasará lo mismo? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, la verdad que la sensación es un poco extraña, ¿no, Vito? Porque, bueno, para quien no ve ese partido, el Rayo Vallecano hizo un gran partido en Montjuic. De verdad que el Rayo Vallecano se mereció puntuar y me atrevo a decirlo, porque incluso no haber ganado, ¿no?, al Barça, ¿no?, al Barça de Flick, al Barça que es líder ahora mismo en la Liga. Sí es verdad que, bueno, al fin y al cabo nos sentimos perjudicados por el arbitraje en algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, el penalti que hace Pau Cubarsía, Pate Cis, o el penalti de Héctor Foramumin, ese mismo que luego no señala Melero López, si no me equivoco, o el que señala, perdón, Melero López, en el caso de Pate Cis, ¿no?, que agarra Íñigo Martínez, que sí es penalti, clarísimo, ¿no? Pero bueno, luego 20 minutos después te encuentras con que el mismo penalti y el de Mumin con Héctor Ford, que fue antes, pues no te lo anulan, ¿no? Luego también, bueno, otra acción polémica que al fin y al cabo yo, según estuve escuchando árbitros en programas deportivos nocturnos, el tema del gol de Frutos, si es fuera de juego posicional de Randy Enteca. Pero a mí la duda, Víctor, que me entra es que si esa acción en el otro área hubiese tenido lugar, se hubiese anulado. Yo creo que esto es fútbol y que al fin y al cabo nos lo estamos cargando, ¿no? Y creo que encima teniendo el VAR, porque al igual que en el penalti sobre Íñigo Martínez, ¿no?, que anota Lewandowski luego y que le da la victoria al Barça, que son 3 puntos de oro, le avisa al VAR que lo revise, no le avisan con el penalti de Héctor Ford sobre Mumin y no le avisan sobre el penalti de Pate Cis de Pau Cubarsía. Entonces son acciones similares, son muy parecidas, pero que la decisión desde el VAR es distinta. La gente que, bueno, dejo libre albedrío para que la gente opine, pero a mí me parece que en un mismo partido, con el mismo árbitro de campo, mismo árbitro de VAR, que no se tomen medidas iguales, me parece que desfavorece al Rayo Vallecano en este caso.
Te pregunto por el míster, por Íñigo, si no recuerdo mal la historia, él iba a ir al Bournemouth con Iraola, por unos papeles se tuvo que quedar, y creo que ahora mismo no cambiaríais de entrenador ni vamos ni por asomo.
No, la verdad que la temporada pasada, bueno, creo que le costó bastante no adaptarse. Es verdad que yo lo digo, el Rayo Vallecano está manteniendo muy buenas temporadas por lo que dejó Andoni en su momento antes de irse a Inglaterra. Y bueno, Íñigo está ahora mismo, ya desde hace unos meses, cogiendo un poco la rienda, ¿no?, de Andoni, tomando ese papel protagonista. Año pasado con la destitución de Francisco fue más complicado, ¿no? El Rayo estaba en una situación bastante complicada. Pero bueno, es que ahora mismo el Rayo, por ejemplo, está a 3 puntos solo de cosechar los mismos que hizo el año pasado en toda la liga. eso habla muy bien de Íñigo Pérez, ¿no? Que está siendo un entrenador que está consiguiendo un estilo de juego muy parecido al que tenía ahora en el Rayo, con equipos muy verticales, un equipo que ataca muy bien por banda, que busca centro, que combina muy bien entre líneas y que en casa, sobre todo, es muy peligroso. Aunque, bueno, creo que el mérito es de los jugadores, porque al fin y al cabo son los que creo que juegan, pero también de un entrenador que sabe guiar a la tripulación, por decirlo de alguna forma.
Te pregunto por los jugadores, ¿qué once esperas para el sábado y qué bajas tiene destacables el Rayo?
Bueno, yo creo que el Rayo Vallecano va a repetir el mismo once que sacó el lunes pasado Montjuïc. Creo que Batalla, bueno, en portería es que no hay duda, ¿no? Creo que me atrevo a decir, Víctor, que es de los mejores guardametas de la liga ahora mismo, está en un estado de forma espectacular. Ojalá el Rayo lo fiche porque está cedido por River Plate y bueno, espero que se inicien negociaciones, ¿no? Porque es un portero nivel Europa, de verdad, si me atrevo a decirlo. Bueno, en la banda derecha, en la lateral derecho va a estar Ratiu, otro que seguramente no lo quiten porque es un centralazo, pareja de centrales para Leyen por la derecha, Muin por la izquierda, Peche Barría por la lateral izquierda, que le ha quitado el puesto Peche Barría, que le ha quitado el puesto al uruguayo en el lateral izquierdo. Bueno, luego en el centro del campo, doble pivote con Pate Cis, que es la verdad que le ha quitado el puesto al capitán Oscar Valentín, con un Pedro Díaz que se ha ganado el puesto para mí, porque bueno, ahora mismo recordamos que Unai López pues está lesionado. Peche Barría, que le ha quitado el puesto, como mencioné antes, al Pacha Espino, que no me salía ahora mismo el nombre. Fíjate, como no juega ya casi Víctor, no me salía el nombre. Luego de enganche, Isi Palazón, por una banda creo que estará Álvaro en la izquierda, por la otra de Frutos en la derecha y arriba Arandianteca, que la verdad que hizo un muy buen partido. Bajas más destacadas, pues bueno, la de Camello, que ha sido operado y estará 3 meses de baja, la de Unai López, que todavía no está recuperado de su lesión ahí contra el Valladolid de hace 2 semanas en Vallecas, y el resto la verdad que están disponibles para el partido del sábado, Víctor.
Sergio, ya para acabar, te pregunto por uno que es de aquí de Villarreal, Ratiu, ¿crees que el año que viene seguirá en el Rayo?
Es muy complicado. Es verdad que tiene una cláusula, Víctor, que para mí es un caramelito, 25 millones por un jugador así, y es que, hombre, a ver, siendo realistas, creo que si el Rayo no le ofrece una renovación amplia, que lo dudo bastante, es un jugador que va a poner rumbo, y creo que es un perfil Premier totalmente, es un lateral rápido, corpulento, que se suma al ataque, que defiende bien, que es alto. Tiene para mí todas las características para ser un jugador de talla mundial, de hecho ya lo vimos en la Eurocopa. 25 millones para mí es un regalo, es verdad que el Rayo se quedaría a 12 y otros 12 el Villarreal, por lo tanto, bueno, creo que se celebraría también allí en el submarino amarillo, ¿no? Que se cerrase ese traspaso, ¿no? Pero bueno, creo que ahora mismo no es momento de pensar, también dependerá mucho si el Rayo, por ejemplo, consigue jugar a Europa. A fin de cabo, si el Rayo juega a Europa, pues llama mucho la atención, ¿no? De jugadores que se quieren quedar. Pero bueno, creo que es pronto para decirlo. Desde el Rayo y toda la afición queremos que renueve, pero el tema está en lo de siempre con el presidente y con el club, que es soltar dinero, que les cuesta bastante, la verdad.
Sergio, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y que gane el mejor, Víctor.
Adiós.
No tengo claro que vayan a pagar, es 25 kilos perra, tío, ¿eh? Algún cup inglés, claro, estos
algún Brighton de turno.
Bueno, sí. Tenim el 50%, algú dirà, hòstia, doncs paguem el 50%. És que no veig jo el Villarreal pagant 12 milions i mig per un lateral dret, per més que siga bo i siga Andrei, i damunt que hagi sigut teu. No lo veo. O sea, ja m'ho has de dir sempre, si el Rayo tassarà Andrei per 5, per exemple, o per 10, diria, hòstia, pagar 5, 4, el xaval que ja conec, va, però si tinc el 50%, és una bona aposta. Però, claro, si el Rayo, i a més el del Rayo, vos dic jo, el del Rayo, poca broma, no en deixa passar una, o sea, no el va a regalar. I me pareix que 25, bueno, si algú vol pagar-los està bé, això del futbol funciona així, però no veig el Villarreal pagant 12 quilos i mig per un futbolista així. No lo veo. I més, veient ara com va la projecció de Pau Navarro, veient que Kiko, bueno, a la llarga se suposa que hauria de continuar així, és que no sé, no lo veo. Per cert, la bona notícia del dia és Pedraza, ¿eh? Pedraza, que no vaya a Vallecas. Va dir Marcelino que li quedava...
Crec que la prèvia del partit contra les Palmas va dir 2 setmanes, i les 2 setmanes ja se complirien demà.
Què diu la gent del teu YouTube?
Sí, bueno, molta gent comentant pues, lo de la cinquena plaça i també preguntant-nos com estan Els xiques de l'agressió.
Pues un d'ells va ser operat esta vesprada, o sea, l'operen esta vesprada de la mandíbula. Mario, crec que diuen, el que té que operar de la mandíbula. Esperen que vaya tot bé, està tot preparat i segons m'han dit que sí, que s'espera que esta vesprada siga operada la mandíbula i que vaya tot com toca. I l'altre està millor, comença a recuperar vista i comença, suposa, a rebaixar l'hematoma que tenia després d'haver rebut la pallissa un i l'altre. Bueno, pues suposo que ja mos contaran si ha anat bé o no ha anat bé. I de la investigació, pues com és una investigació policial, pues, poca cosa se sabe. No? Tot són especulacions, que si estaven allí, pues, si compraven beguda als bars del voltant, és del bar del voltant. No crec que anaren a comprar beguda encaputxats i en la gorra a ficar. Vale? Pues això. Algú els ha vist i, per tant, pues, la policia fa la seva feina. Deixem-los treballar i ja veurem per on és el tema.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Mamma mia, Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni, con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano, una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste, tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bueno, seguim en esta història. 41 sobre les 2 de la vesprada, com diem, pues això, estem en un moment clau de la temporada, un moment important per al Villarreal Club de Futbol, i esperem que siga clau en aquesta consecució de la quarta o la cinquena plaça de la taula classificatòria. Tu encara dius que juguen a Ayuso i Barri dalt, no?
Sí, Ayuso i Barri.
Alegre, què tal?
Hola, bona estona, Javi.
Com estàs?
Pues bé, un poc assustat després d'escoltar a l'amic de Víctor.
El Rayo vola, eh?
El Rayo vola, però sí, també el Villarreal vola. Jo crec que va ser un partit molt igualat i que en ganes, no?, després de passar pàgina davant de l'encontre, davant del València.
Este és un camp raro, el del Rayo, tio. És un camp, no saps mai... Jo és dels que més complicats veig sempre de la primera divisió, eh? Té aquest punt... Mira, li van guanyar a Osasuna 3-1. Bueno, van perdre contra el Barça, crec que és la primera...
1-2.
1-2, sí. Bueno, li van guanyar...
Tan bon nivell, ha convertit un equip molt físic, té de frutos, té alguna gent ràpida, però bueno, jo crec que la il·lusió i la capacitat del Villarreal si vol estar dalt i anar a intentar guanyar i com a mal menor no perdre, però sobretot a intentar guanyar. Jo tinc confiança en aquest equip a pesar del xicotè disgust que ens van emportar el passat dissabte.
És que per més voltes que li pegues a aquest derbi és dir, ens va faltar dir, a això n'hi ha que guanyar-ho i n'hi ha que guanyar-ho ja, i n'hi ha que guanyar-ho per lo civil, per lo criminal i anar a muerte hasta el final. Però, claro, la sensació era que ho tenies controlat, que aquesta sensació de dir, no, el gol arribarà, no? És que no sé com explicar-ho, perquè és que és raro.
Sí, per això te sabes mal, no? Perquè vas ser superior, eres millor, no vas estar al teu millor nivell, vas tindre les oportunitats i reps un excessiu càstig, no? Jo crec que des del primer moment no... El derbi va entrar en el peu canviat, la setmana, el relat, les històries, jo crec que en això el València, en les qüestions prèvies, crec que va guanyar el Villarreal Club de Futbol i que després, pues, a vegades la justícia no existeix en el terreny de joc i bueno, pues se queda ixe mal favor de boca, però el veritat és que el Villarreal no va fer un desastre de partit, ni molt menys, tot el contrari, i ja tengo l'oportunitat de tornar a veure l'encontre repetit, i bueno, en condicions normals, si se partit se juga 10 vegades o 8 vegades el guanyaràs i 2 l'empataràs com a molt, i és que i és la realitat del que ha passat en el terreny de joc, però el mal sabor de boca i se regust amar quan ho tens en la mà i te s'escapa, pues, no te lleve ningú.
Sí, sí. A més, sol passar. O sigui, és una malaltia que té aquest equip. Des que arriba Marte, per exemple, no hem sigut capaç de guanyar 3 partits seguits a casa. Claro,
I, que guanyar partits, i que tens que guanyar partits, jugar 0 i jugar malament, que ho fan tots els equips, n'hi ha que guanyar... Mira, el Barça va guanyar 1-0 i de penal contra el Rayo, pues n'hi ha que guanyar-lo, n'hi ha que tindre aquesta capacitat i aquesta punteta de sort, que millor ara no està tenint, però n'hi ha que tindre aquest saber fer i dir, bueno, avui han guanyat un partit, tenen que guanyar partits d'això al llarg de la Lliga, si vols estar dalt, i aquests partits que no ens recordarem quan acabi el campionat, però que al final són 3 punts molt importants, i tu i aquests partits no es desastraen, desgraciadament.
No, mira, estava mirant... Per mi l'estadística sempre és important. Ja diu que no, l'estadística és com la mires. Mira, és fàcil. Ja som una altra volta l'equip que menys porteries a 0 de la Lliga, només 2. O sigui, som l'equip que menys manté la porteria a 0 del campionat. Claro, al final, és que aquesta estadística te mata, perquè per més que facis gols, bo que sigues... Hi ha partits que necessites mantindre la porteria a 0, que no estàs fi, que no estàs bé, que no la tires dins...
No, que no estàs encertat, que clar, hi ha un error arbitral, 40.000 coses que se produeixen, Javi, al llarg d'un partit, però si tens la porteria zero, en la qualitat que tu tens, en qualsevol moment pot aparèixer la màgia d'alguns d'aquests jugadors importantíssims i que marquen diferència.
Sí, sí, o sea, és evident que contra el València te mata un únic error, un baló llarg a l'esquena, no tapes bé, mitjos centres no van a cobrir, i després els dos centrals dubta Foyt pel cansament o per lo que siga, no està a la línia, i pa dentro. O sea, és una cosa que dius, tant tira més voltes que va, o sea, no van tornar a rematar, o sea, només una.
No. I després fa una gran parada Diego, i bueno, per les circumstàncies, bueno, de lo que han vingut parlant ja tota la setmana, encara que, com te dic, ja anem passant pàgina, el dia d'ahir mos va vindre bé en totes les competicions de la Champions per a agarrar aire i creure, com t'explicaves anteriorment, que n'hi ha més possibilitats de que el cinquè pugui jugar Champions, però per a ser cinquè, bueno, n'hi ha que buscar ser quart. Però per a ser cinquè encara n'hi ha que remar amb un tot fins que finalitza el campionat,
El que passa és que és veritat que ara està pensant jo que de cop la cinquena plaça té doble pressió que tenia, saps? Perquè abans era el 5 o el 6 te servia i ara ja no te servís el 6, te servís el 5, o sigui que ara tens una obligació més, no?
Ara te servís el quart o el quint, no pots baixar, ara n'hi ha una pressió i pues, altres equips que se poden motivar més també, lògicament, doncs volen tindre l'aspiració legítima d'intentar alcançar aquesta cinquena plaça i que, bueno, pues que el campionat espanyol està molt igualat. Nosaltres estem en un grup d'equips importants, Atleti Bilbao, Real Societat, el mateix Betis, que són clubs molt, molt importants per al que representen, i tu estàs lluitant contra ells i no va ser una lluita fàcil. Ells tenen situacions que els afavoreixen, nosaltres ne tenim altres que els afavoreixen a nosaltres, però va ser apassionant així al final de temporada.
Sí, sí. La veritat que sí, la veritat que pinta un final de Lliga complicat i difícil, i bueno, però a mi la Real, que sempre diu el mateix, si la salut t'acompanya, o sigui, si els teus bons estan bé, va ser difícil que caigues d'ell. Però bueno, claro, és que també tens, no sé, ara estem parlant Parejo, per exemple. Claro, és un futbolista... Tu creus que jo Parejo en Vallecas?
Jo sí, jo sí, t'he convençut. Segur penso que jugué parejo ni a que tindre la pilota, per evitar aquests contres que para el del Rayo, lo primer que tindre és possessió llargues de balons i que quan te pillen col·locat. I això el que millor ho fa és Parejo. Si vols fer un partit d'anada i tornada, pues a millor en els 2.000 centres físics, recuperació i passada, bueno, és una manera d'entendre, a millor després de Marcelino i ell sap més que nosaltres, sap l'estat de jugador, sap com poden respondre els contraris, però vist des de fora, com un opinador més, pues jo crec que sí, jo Parejo.
Sí, sí. I també l'altre, no?, que torni Barri dalt.
Bueno, això no ho tinc tan clar,
No ho tinc tan clar.
Pepe l'altre dia va fer llàstima que li anul·laren el gol per el fora de joc de Bucanà. I això, Pepe és un jugador molt important, que ho reitero una i altra vegada a Marcelino, que volien que estigueren bé, i Pepe, un camp en xicotetes dimensions, té l'habilitat de tindre la pilota, de retallar dins l'àrea. No sé, jo lo de Barri no ho tinc tan clar, tampoc, Javi.
I lo de que Buchanan arribi a ser titular o no? Opino té aquesta posició més agarrada que menys.
Jo crec que de moment la capacitat que li dona l'equip de treball Pino no hi la dona ningú altre jugador. Ahir, quan soltaven les seves declaracions i tu fes un poc de balanç dels seus llançaments a porteria i de la seva participació, la veritat que el xaval pues, encara li falta afinar. Però és que treballa molt, Sí, quan se'n va, quan el canvi Marcelino al minut 60-65...
Està mort.
No se dice un litro de gasoil per la setmana que ve, Creme tot el gasoil que té al depòsit, I això també fan falta els jugadors. I després, pues, Buchanan, segons com vagi el partit, té poden anar velocitat, perquè l'altre dia a mi no me va desagradar, al contrari, me va agradar. Té una xancada gran, físicament és fort, però, bueno, s'ho tindrà que guanyar. De moment, jo crec que per mèrit, el internacional espanyol Jeremy Pino està per davant.
Molt bé, Alegre, esperem que guanyar-li el Rayo. Si no, no perdre, que ja estaria mal tampoc. Si mantens la distància sobre els madrilenys un puntet més i assegurar en casa el que vinga davant de l'Espanyol, ja ho firmaríem, però bueno, veurem.
No, les dues pròximes jornades, 4 punts, ja te digo que seria molt, però bueno, n'hi ha que anar a perdre 6, igual que n'hi ha que anar a perdre la quarta plaça, no mirar a altre lloc. Si això són els objectius, si després no arribes d'ahir, pues te quedes a mitges, però que sigui a mitges bones.
Cuida't.
Un abraç, Javi, adeu.
49 sobre les 2 de la vesprada. Alguna cosa, Rubio, de nuestro Villarreal querido? Ahí van Argent a veure a...
Van triomfar, triomfar.
Les dues estrelles, no?
Van triomfar, Gaia i Buchanan.
Sí, sí, sí.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Estos días siempre parlem en la gent del trinquet y amb el señor Mesquita, per si voleu anar.
Bona vespre.
Bueno, demà crec que hi ha partida i crec que és duo contra trio, si no m'equivoque.
Sí, demà, i a més, una partida molt interessant, molt bona, i a més se la juguen el passat a semifinals. Van començar 10 equips, n'hi han 3 ja classificats automàticament, primer, segon i tercer, i demà jugar el quart contra el quint. Vol dir que si guanya el quart se quedarà el quart, i s'acaba ja les semifinals. Bueno, les semifinals no, ja estaran concretades les semifinals. I si guanya el quint, adelanta el quart i passaria també a semifinals. Dir que és demà en el Trinque de Villarreal a les 6:30 i juga Alejandro i Nacho, que són els que van quarts, contra l'equip de Mario, Hilari i Álvaro Mañas, que és el nostre xic de Villarreal, que ells van els quins, però si sumaren demà, guanyaren dos punts, passarien a quarta posició i se classificarien per semifinals.
Pepe, crec que alguna volta ja te ho he preguntat, però per què se fan este tipus de partides de duo contra trio, de dos contra tres?
Sí, Víctor, pues molt simple. En la pilota no són clubs que mos fitxen als millors jugadors i sempre guanyen ells. En la pilota mos devem a una federació i la federació i un comitè de professionals intenta fer totes les partides i tots els equips igualats, que no és fàcil, però per lo menos s'intenta i ho intentem. Entonces, de principi van eixir 10 equips en la lliga i n'hi haven 5 trios i 5 parelles. Per què? Perquè si una parella és molt forta i l'altra parella no és tan forta, fiquen un tercer jugador per igualar les forces i igualar la partida.
Bueno, almenys se suposa que ho han aconseguit, no? Perquè uns van els quarts i els altres van quins, per tant, en aquest sentit sí que s'ha aconseguit el que tu dius de la màxima igualtat.
Sí, però, claro, però això passa en la Lliga, passa quan ve la Copa, passa en els trofeus, per exemple, del trofeu Villarreal, que jo faig els quatre equips, passa en el trofeu La Madalena, en el trofeu Falles, vol dir tot lo important, i més a més, el dia a dia dels trinquets, les partides sempre tenen que estar igualades. No pots jugar els dos millors contra dos que no són tan bons i que guanyaren sempre els mateixos. No, a la pilota no és així. A la pilota se pot jugar 2-2, se pot jugar 3-3 i també se pot jugar 3-2 per igualar forces i igualar la partida. I és més, van començar 10 equips la lliga. El primer és Pujol i Javi, que és una parella. El segon és de la Vega i Tomàs, que és una altra parella, i després els tercers sí que és Salva Palau, Héctor i Guillermo, que ja és un trio. I els quarts és Alejandro i Nacho, una parella, i els quins, Mario, Hilari i Álvaro Mañas de Villarreal. Vol dir que sí que s'intenta igualar i sí que... I mira, el que ha guanyat la lliga regular, de moment, ara venen les semifinals i la final, però el primer en la lliga regular, Pujol i Javi, és una parella.
Pepe, conta'm què té que fer la gent o com pot fer la gent per anar demà a veure la partida. L'hora, el preu de les entrades, conta'm.
Pues mira, molt fàcil. És demà divendres, que és el dia del Trinquer de Villarreal, que tots els divendres a les 6:30 fem la partida de professionals. Demà, a part de que és professional, és de lliga i més a més se la juguen, el que guanya passa a semifinals, i l'entrada és tot el món 10 euros. Tot, quan dic tot el món, vol dir que no hi ha tribuna, preferència... per entrar al Trinquer, si tu te fiques a la grada, 10 euros. Si vas a l'escala on tu cregues que pots estar més confortable, entra única, 10 euros. Crec que bueno, el que se juguen demà, una partida de lliga en els millors pelotaris de la Comunitat Valenciana, 10 euros, pues me crec que no és ninguna exageració i que crec que quasi tot el món pues, pot vindre a pagar l'entrada i veure un espectacle com segur que demà serà l'espectacle i una gran partida.
Pepe, pues això, esperem que demà siga una gran partida i que el Trinquet estiga el més pre possible.
Sí, demà vindrà gent perquè, ja t'he dit, la gent s'entera de tot, s'aficioneix a la pilota, sap que demà se la juguen, que des del primer moment que els jugadors estan al 100% i que, bueno, pues que n'hi ha molt de... que se la juguen molt. Entonces, això agrada al públic, agrada a l'aficionat, segur que vindrà genteta, però el que no coneix la pilota i tinga ganes de vindre, veurà un gran espectacle demà en el Trinquer de Villarreal a les 6:30 de la vespre.
Moltes gràcies, Pepe.
Vale, vinga, vosaltres, gràcies.
Adéu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas 964-520355.
Smart Mobility Systems. Especialistas en vehículos eléctricos de 2 y 3 rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Per cert, demà juga el B per la vesprada nit, millor nit que vesprada, davant de l'Atleti de Madrid B, a Madrid.
Sí, contra el Niño Torres.
Borem, está el B que ha existido un poquito ahí después de la última victoria a casa, daban del Alcoyano 3-0. Y la verdad es que, hombre, tú mires al B y dices, pues perdre perd poc. Lo que pasa es que guañar guanya poc. Ese es el problema que tiene el filial del Villarreal de fútbol, que empata moltíssim y partís que tenía guanyats. Está el que fa 11 en la tabla clasificatoria, té 31 punts, está 3 punts per damunt de l'Alcorcón o el Sanluqueño, que estén en 28 y que marquen el descens. Pero... per contra està a 4 punts de l'Hèrcules en 35, a 7 del Ceuta en 38, a 7 del Girona en 38 i a 8 del Múrcia en 39, que són els que marquen zona de promoció. L'Atlètic Madrid té 33 punts, està el que fa 9. Si guanyes allí, faries 34 i intentaries ficar-te en la zona dels filials, perquè és curiós. Sevilla Atlètic, 7, 34. Real Madrid Castilla, 8, 33. Atlètic Madrid... el que fa 9 en 33, el que fa 10, el Betis Deportivo en 32 i tu en 31. Estan tots els filials igual. El mateix lloc, en la mateixa distància més o menys de punts, un punt, dos per damunt i per davall uns dels altres. Pues a veure si són capaços de guanyar. Mira, l'última victòria era la Bandeleta de Madrid a casa.
En Santa Caterina.
Han de passar 8 partits per tornar a guanyar. Volem si ara tarden menys.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.